Ja saps que cada dia se celebren dies mundials o dies internacionals o dies europeus, i avui, entre d'altres, avui és el dia de l'orgull friki o el dia de l'orgull geek, que se celebra el 25 de maig des de l'any 2006 i se celebra amb l'objectiu de canviar la visió que es té sobre les persones que davant la societat tenen un comportament diferent a la resta, ja que solen fer coses diferents, estranyes, o que viuen en un món ple de fantasia. En fi, avui, 25 de maig, dia de l'orgull friki. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 25 de maig, són les 12:20 minuts, 19 graus i mig hores d'ara tenim a la ciutat de Lleida. Buscarem aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg. També l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, t'explico perquè has escoltat un... o has vist, o has escoltat un helicòpter aquest matí a la ciutat de Lleida. Doncs t'ho explico ara en uns minuts. També parlarem i escoltarem el testimoni d'un lleidatà que està desesperat. Desesperat. Perquè està a punt de perdre el seu pis, estan a punt de subhastar-li. A nivell de salut pateix, doncs, d'una gran invalidesa, però l'Ajuntament de Lleida li ha denegat l'accés a un pis de protecció oficial. Ens ho explicarà d'aquí uns minuts aquí a COPE Lleida. També parlarem amb el Josep Lluís Gómez, el nostre advocat de Q2 Consultors, i amb el Joan Bellmunt, que estarà amb nosaltres, que ens durà fins a la una. A partir de la una, l'espai de gastronomia, amb el Felip Urbano, amb el nostre sommelier, i a partir de 2:15, doncs la nostra tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, com et deia, 19 graus i mig a la ciutat de Lleida. Busquem aquesta previsió meteorològica. Ahir l'Armando ens deia que aquests propers dies serien, doncs, un dia de pujada, un dia de baixada, un dia de pujada, un dia de baixada. No sé, avui que toque, si pujada o baixada. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Avui que toque, pujada o baixada?
No. Tinc que rectificar les paraules d'ahir. Ah. Estem en el canvi constant. N'hi ha una tendència a l'alça de les temperatures, però encara avui i encara demà estaran una mica frenades.
Vale.
Frenades al llindar. En el cas del Segrià, que és la comarca més càlida de Lleida, en els 25-26 de màxima. A la resta, per sota, 22, 23, 24, i a la vall d'Aran un esgraó cap avall més. Avui potser no passaran de 15 o 16 graus. Tant avui o demà. Ara, a hores d'ara hem de dir que n'hi ha força núvols, completament tapat, a les comarques de Girona, de Barcelona, de Tarragona, exceptuant el Delta, i a les de Lleida n'hi ha força núvols al sud i sud-est. Aquí Lleida tenim núvols i clarianes, doncs arriben des de la costa una mica cap al sud-sud-est. La resta, el centre, el Prepirineu, Trineu, doncs està entre núvols i llueix el sol. I esta nubositat doncs frena l'ascens de les temperatures, sobretot a la costa, i 25-26. Hem de recordar que no fa gaire, el 2017, tenien gairebé una onada de calor per aquestes dates. Tenien 8 dies de 30 graus i un, tal dia com avui, del 17, només fa 4 anys, tenien 35,6. Avui potser tindrem 10 graus menys, 25,6, al voltant d'aquesta xifra. És a dir, que d'unidó, eh?
Veus com tenim la memòria feble? Sort en tenim de les dades que queden amagatzemades,
sí. Sí, de fet, la tercera decena de maig és la més càlida, té una mitjana de màximes de 28, i en aquests dies, com estem comprovant, estem per sota, I 2 o 3 graus per sota. Diumenge van tenir, 13 graus per sota, però va ser una anomalia puntual. La tendència és, aquests 3 primers dies de la setmana, fins demà, núvols i clarianes, amb predomini del sol a les comarques de Lleida i temperatures màximes frenades als 25-26 graus. Dijous i divendres sí que hauria una remuntada, potser arribarem als 30 graus, ja veurem, 29, 30, 31, fins dissabte podria arribar i potser diumenge tornarien a davallar d'una manera notable, però això lo hem d'anar a seguir. No se preveuen pluies, tot i que avui han caigut gotes també, no a Lleida, però sí d'una manera molt esporàdica, més cap a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, poca cosa, i d'una manera esporàdica i dispersa però les previsions...
Armando,
plourà poc...
Això t'anava a dir.
Diumenge.
Vale. O sigui, la previsió és aquesta, a curt termini.
Anar cap amunt a partir de dijous, divendres, dissabte, que podien estar al voltant dels 30 graus, i de moment, encara avui i demà, frenats als 25-26.
Vale. Tranquil, ja tranquils, que ja arribarà la calor. Sí, sí. Tranquils. Armando Álvarez, ens escoltem demà.
D'acord. Fins demà, bona tarda.
I ara ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Sempre arriba la calor, sempre arriba. Igual que l'hivern, sempre arriba el fred. Pot tardar més o menys, però sempre arriba. En fi, tragèdia ahir a la xarxa viària lleidatana. El conductor d'una furgoneta va morir ahir dilluns al migdia en un xoc frontal amb un camió a la carretera C12 a Corbins. Concretament va ser el quilòmetre 151 en sentit Lleida. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident quan passaven 6 minuts de les dues i encara n'estan investigant les causes. La víctima mortal és Robert Riu, el coneixent com Pussa, de Pastoret Rock, del grup de Pastoret Rocks, de 42 anys i veí de Corbins. És també de la companyia Encara Farem Salat. Segons informa el Servei Català de Trànsit, com a conseqüència del sinistre, el conductor del camió va resultar ferit de poca gravetat i va ser traslladat cap a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En fi, va ser una... És la 11a víctima mortal a la xarxa viària lleidatana, amb el que portem d'any, tenint en compte que encara d'aquest any 2021, uns quants mesos han estat encara amb moltes restriccions de mobilitat. Ahir va ser un dia amb força accidents. Mortal aquest, però va haver accident a l'alçada, a la A2, a l'alçada de Fondarella, amb dos camions implicats i també tres vehicles implicats a la demarcació de Lleida. Repeteixo, és la 11a víctima mortal. Estem al mes de maig i ens allunyem bastant de l'objectiu de víctimes zero a la xarxa viària interurbana, per cert. Hores d'ara, la situació a la xarxa viària lleidatana és que, com ja vam anunciar, han començat les obres de millora a la A2 i que, evidentment, això comportarà durant unes setmanes la circulació amb congestió. A la A2 comença el quilòmetre 461 i acaba el 467, direcció Barcelona. Per tant, si has de viatjar o has de passar per aquesta via, escolta, tranquil·litat, que al volant hem d'estar tranquils, que després passen aquestes desgràcies i és un problema. El que et deia, aquest matí segurament has escoltat un helicòpter sobrevolant la ciutat de Lleida. Doncs els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han detingut ja almenys a una persona en un operatiu policial conjunt a Lleida i Balaguer per desarticular un grup dedicat al tràfic de drogues. Aquesta detenció s'ha fet a quarts de 10 del matí en un pis del carrer Bonaire de Lleida, on la policia ha fet una de les diverses entrades. De fet, és just el darrere d'on hi ha la Policia Nacional hores d'ara. I a més s'estan fent registres des de primera hora del matí d'aquest dimarts i també ha sortit amb algunes caixes. La policia també ha fet registres en un pis de l'Avinguda Catalunya de Lleida, en un altre al barri de Capon i també a la capital de la Noguera. L'operació es troba sota secret de sumari. I han detingut una parella per amenaçar amb una navalla i una ampolla de vidre trencada dos homes a qui volien robar a Lleida. Estan acusats de tres robatoris amb violència i el detingut també per trencament de condemna. Marxem ara cap al territori perquè a Torres de Segre han inaugurat el primer punt de recàrrega públic i gratuït per a vehicles elèctrics al Baix Segre. Permet la càrrega semiràpida de dos vehicles simultàniament. I a Sort, Baldo Farrer, del grup polític Som Poble, fins ara primer tinent d'alcalde de Sort, passarà a ser el nou alcalde en substitució de Raimon Monterde, que va deixar el càrrec per motius personals i professionals fa tot just dues setmanes. Amb crònica política, els lleidatans Josep Cambray i Violant Cervera seran nous consellers de la Generalitat de Catalunya. Josep Cambray dirigirà el Departament d'Educació i Violant Cervera el de drets socials. I amb informació del coronavirus, de la pandèmia, Salut ha notificat 26 nous contagis a la província de Lleida. Això sí, les dades ens diuen que no s'ha de baixar la guàrdia, perquè el pla de Lleida hem tornat a pujar dels 100 punts del risc de rebrot, estem a 102, la RT 087, a l'Alt Pirineu i Aran sí que han baixat el risc de rebrot del nivell vermell, estan a 89 punts, i la RT a 0,74, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot està a 113 punts i la RT a 0,91.
Cope Lleida. Estàs informat.
Bé, amb tot això de vegades se'ns oblida que, a part de pandèmies, segueix havent, doncs, drames. T'ho dic així perquè és que és un drama, t'ho miris, però on t'ho miris. I el problema de tot és sentir-se abandonat per les institucions. Jo crec que això és el més greu, d'aquesta història que t'explicaré ara tot seguit. És la història del Luis Dueñas, lleidatà, nascut a Lleida, viu a Lleida, té 52 anys, i que, doncs, a l'any 2008 se li va començar a torcer la història. Li van declarar una invalidesa absoluta. A l'any 2010 li van declarar una gran invalidesa, amb tot el que això comporta. El 2013 ja patia una discapacitat del 80%, era dependent, grau 2... I no sap com el 2019 li rebaixen la pensió que tenia, una pensió, i l'excusa que li van donar és que, em sembla que és literal, però ara li preguntarem, ligera mejora. Amb tot això va perdre prop de 800 euros al mes amb tema de pensió. El problema arriba, doncs, que amb aquesta rebaixa de pensió, entre d'altres coses, no arriba a pagar la hipoteca. I com que els bancs han demostrat de manera més que sobrada que d'empatia poca, doncs resulta que té el pis a subhasta. Any 2021, pis a subhasta. Amb tot el que t'he explicat, amb tot el que ha patit, amb tot el que té, demana a l'Ajuntament de Lleida una vivenda de protecció oficial i li diuen que no compleix els requisits. Vaja, se m'ocorreix poca gent que pugui complir els requisits. Luis Dueñas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, por cierto?
Bueno, pues aguantando como puedo, luchando como puedo, pero como tú verás, pues bastante mal y psicológicamente, pues muy mal.
Bueno, no sé si me he dejado algo, pero bueno, la historia más o menos es así, desde el 2008.
Sí.
Bueno, aparecen los problemas de salud. En principio sí. Parece que estaba todo más o menos equilibrado hasta que el 2019 te llega la historia de la ligera mejora.
Sí, me mandan una carta de que tengo que pasar una revisión médica por el CAN, Tribunal del Instituto Catalán de Evaluaciones, en el cual, bueno, me llega una resolución de que, bueno, tras presentar informes y informe pericial, me dicen que concurro en una ligera mejoría cuando los informes médicos dicen todo lo contrario, ¿no? Que hay un agravamiento, del cual pues presento de reclamación administrativa, me lo deniegan, voy por la vía judicial y después de 12 meses de espera para que se realice el juicio, el juzgado de lo social número 2 de Lleida, después de escuchar el testimonio del perito judicial, médico, dice de que, bueno, de que esa ligera mejoría existe por una décima de un grado de visibilidad, por lo cual no reúno los requisitos para tener una gran invalidez, después de que el perito médico dice que, aparte de la enfermedad oftalmológica, que soy miembro de la ONCE, hay otras patologías graves, de las cuales estoy declarado en la Generalitat de Cataluña, persona dependiente, y que reúno todas las condiciones para ayuda a tercera persona, o sea, el grado de gran invalidez. Y bueno, me desestiman la demanda, y bueno, ahora he vuelto a recurrir con informes para que, bueno, se vuelva a valorar administrativamente si reúno los requisitos para el grado, ya que la visibilidad la tengo peor y, aparte de ello, pues tengo 9 patologías más, no solamente la óptica, sea que también está la psiquiátrica y otras patologías orgánicas.
Claro, o sea, al final, llegados a este punto, Luis, en el año 2021, bueno, tú no llegas a poder pagar la hipoteca, tienes el piso en subasta, que esto puede ser mañana, dentro de un mes, o sea, la incertidumbre es total, no sabes cuándo vas a tener que irte de tu casa. Es cuando pides una vivienda de protección oficial a la paería y desde el ayuntamiento te dicen que no reúnes los requisitos.
Sí, exactamente. Ayer mismo me llegó una carta certificada en la cual la resuelven de que, bueno, no reúno los requisitos suficientes para obtener una vivienda, y eso que he presentado, bueno, todos los documentos, informes médicos, bueno, que conforme yo estoy viviendo en una segunda planta sin ascensor, de la cual me van a echar, y que necesito una vivienda planta baja o, bueno, adecuada a mi movilidad reducida, y bueno, aún presentando todos los documentos me dicen que no reúno. Y eso que, bueno, este mes han entrado 60 viviendas de la Sareb. No sé a quién se las van a dar, pero a mí me lo acaban de rechazar. Y eso que, bueno, le mandé un escrito al señor Talamonte y le mandé documentación.
Uh-huh. Luis, tú tienes un hijo que también tiene
una discapacidad del 68%, sí.
Estás divorciado, tienes una hija a la cual tienes que pasar pensión también.
Sí, por orden judicial.
¿Y con todo eso no reúnes los requisitos?
Según el director general de Habitatge, dice que no. No sé qué más debo de presentar, porque con un 89% de discapacidad y todos los informes médicos y mi movilidad reducida, y esto de que también me han diagnosticado una polimialgia reumática el año pasado, un mes y medio ingresado por inmovilidad, o sea que no me podía mover y que, bueno, apenas puedo andar. No sé qué más hay que reunir, porque, bueno, yo veo gente que está muy bien y que se le están dando viviendas sociales y, bueno, yo creía que reunía todos los requisitos. Es más, cuando entregué la solicitud me dijeron que era todo correcto y ahora, casi al cabo de 2 meses, me llega la carta desestimatoria, ¿no? Y eso que estoy a un pie de la calle, porque yo no sé cuándo la subasta ya está, es decir, ya está puesto en subasta. Al momento que se haga y me llegue el aviso, y bueno, de un día para otro, no sé cómo va esto, nunca me ha pasado, pero bueno, ahora lo sabré.
Luis Dueñas, oye, te hemos dado altavoz, evidentemente, porque la historia es dura, durísima, está pasando en Lleida, no en el otro lado del mundo, y sí, para que las instituciones se pongan en marcha y no dejen pasar ni un día para solucionar este tema. Luis, oye, que te agradezco mucho que te hayas puesto en contacto con nosotros y vaya, a ver si tienes suerte y se arregla esto pronto.
Pues nada, muchas gracias a ti y a tu programa.
Bueno, és una altra dosi de la realitat. Fem una pausa ràpida, que marxem cap a Q2 Consultors.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra de Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Fort de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Fort de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Fort de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Comencem el nostre espai de consulta amb els nostres advocats. Ja saps que durant tota la temporada estem anant a Q2 Consultors, que tenen equips a Barcelona, a Viella, a Balaguer, a Lleida, que a Lleida ciutat concretament els trobes al passeig de Ronda número 57, que també els trobes a internet, a les xarxes socials, a www.q2-consultors.com, i que tenen un telèfon que és fàcil de recordar i que a més és molt pràctic per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. Fixa't que fàcil. 973-28-28-18. Nosaltres parlem amb l'advocat Josep Lluís Gómez, a qui saludo ja. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom, bon dia, Ricard.
Escolta, Josep Lluís, l'altre dia m'explicaven un cas i dic, ui, això jo li he de preguntar al Josep Lluís, perquè clar, a mi em ve gran, per entendre's, no ho entenc, no tinc... legalment no sé a què referia. Em parlaven d'un tema d'abandó de família, però en el qual no hi havia nens entremig, i no vaig acabar d'entendre el concepte d'abandó de família i després les conseqüències legals que té. Perquè això existeix, no?, l'abandó de família...
Sense cap mena de dubte, existeix un delicte d'abandonament de família i com a tal delicte però està previst al Codi Penal. Efectivament, hi ha vegades que pensem que el fet de que no hi hagi un establert una pensió a través d'una resolució judicial, en el cas d'un divorci, d'una separació, doncs no hi ha delicte d'abandonament de família, i això no és així. El Codi Penal estableix, i me permeto llegir-ho, diu l'article 226 del Codi Penal: el que dejara de cumplir los deberes legales de asistencia inherente a la patria potestad, tutela, guardia o acogimiento familiar, o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge que se hayan necesitado, será castigado con la pena tal tal. És a dir, que el fet de que no hi hagi establert una pensió per un jutge, quan hi ha un fill, un cónyuge, un ascendent, podem tindre obligació d'aliment respecte dels nostres pares, perquè es troba necessitat, pues el fet de no atendre aquestes necessitats podria constituir un delicte. I específicament, quan ja sí hi hagi una prestació econòmica fixada a favor del fill o a favor del cònyuge a través d'un procediment judicial, l'impagament d'aquesta pensió durant 2 mesos consecutius o 4 de no consecutius de qualsevol mena de prestació econòmica establerta en el conveni que hem signat o sigui, sigut aprovat judicialment, això també serà un delicte d'abandonament de família. Sí. Per tant, aquí cal veure que el delicte hi pot ser, no? Algú preguntarà, bueno, i si no puc? En qualsevol cas això passarà. No, efectivament aquesta seria l'excepció. El fet de no poder, pues perquè no tinc recursos, perquè no puc pel motiu que sigui, perquè estic a l'atur, perquè estic amb una malaltia, pel motiu que sigui, evidentment no puc donar allò que no tinc, no? Una altra qüestió és que si tinc una pensió establerta d'X i puc pagar-ne menys, pagar el que puc, perquè sí. L'altre personal que té que rebre, òbviament també té necessitats.
Clar.
Potser en aquest sentit es va fer famosa l'any passat una sentència del mes de juliol de l'any 2020 que establia que dintre d'aquestes obligacions i també com a constitutiu d'un delicte estava el no pagar les quotes hipotecàries.
Ah.
La típica parella que té un pis a mitges, que aquest pis s'atribuís amb un dels dos, imaginem que amb ella i els fills, i que cada un dels dos té que pagar la hipoteca, la meitat de la hipoteca, i un dels dos no paga. El supòsit era que, a conseqüència de no pagar aquesta hipoteca, la casa s'arriba a subhastar i aquesta parella i aquests fills se troben desnonats, se troben al carrer. I per tant, hi ha hagut un incompliment d'aquesta obligació de pagar la hipoteca, i és una obligació evidentment rellevant. Podem dir que tan important és pagar uns aliments que es puguem alimentar com pagar una vivenda que ens dona un sostre, que és una necessitat evident. En aquest cas el Suprem, cosa que no havia fet abans, diu que això també és un delicte d'abandonament de família, perquè jo voluntàriament, dolosament i tenint capacitat per pagar aquesta hipoteca no ho faig, i la conseqüència des de luego és traumàtica, aquest desnonament, no? Se deixa de cobrir una necessitat bàsica que a més jo me vaig comprometre o un jutge va fixar que jo la tenia que assumir, no? Aleshores...
Home, és una situació que estàs explicant que jo primer he pensat, dic, home, rocambolesc, però suposo que hi ha casos d'aquest, i el problema d'aquí també és l'altre interlocutor, la part bancària, que a vegades bueno, evidentment no és la seva feina, però tampoc tenen massa raons i buscar el que està passant. Però bueno, legalment entenc que no tenen cap mena de responsabilitat en això.
Bueno, els bancs, evidentment, amb una d'aquestes qüestions és triangular, és a dir, hi ha els dos membres de la parella i hi ha l'entitat bancària, i també cal veure per què no es paga aquesta quota hipotecària, si és perquè no es pot o perquè no es vol. Aleshores, si realment no es pot, doncs el que cal és buscar solucions, és a dir, acudir a les bones praxis bancàries, que també hi són, amb el sentit de buscar una suspensió, un ajornament, una solució amb aquesta problemàtica, que pensem que normalment, i a més avui en dia amb la nova llei hipotecària, doncs a veure, no es tracta de l'impagament d'una o dues quotes, sinó que es troben un bon nombre de quotes, depenent del moment en què estem de la hipoteca. És a dir, que en aquest cas tan tràgic que jo he estat explicant, que és real, doncs devien concórrer nombroses circumstàncies. Així que, aleshores, sí, també podem buscar aquí, en aquest cas, la complicitat positiva del banc, però, bueno, si no es paga, doncs tard o d'hora hi haurà un esdeveniment traumàtic.
Clar, això està clar. Josep Lluís, entenc que en qualsevol tema, no només en aquest que ens has plantejat, en qualsevol tema, si nosaltres tenim unes obligacions i no podem, el més important és que quedi constància que no podem i que estem buscant una solució. No deixar passar el temps.
Sí, sí, hem de ser proactius buscant una solució, que segurament la majoria dels casos la podríem trobar si la busquem realment.
Però vull dir que deixar constància, és a dir, no sé si anar amb un advocat o deixar-ho per escrit. Escolti, mire, jo és que he perdut la feina, jo què sé, ara m'ho invento, i fins que no em trobi, doncs no tinc ingressos, jo què sé. Vull dir, això ho hem de deixar per escrit i que quedi constància, que se sàpigui que jo he deixat de pagar però per una força major.
Efectivament, suposo que aquesta persona quan la va arribar a condemnar és perquè realment se va arribar a demostrar que tenia uns recursos i, com he dit abans, voluntàriament, conscientment i amb possibilitat de fer-ho, doncs vaig deixar de pagar aquest deute d'aquesta manera, que dic, a més, no és una quota, no són dos, devien ser un bon gramat.
Sí, evidentment. Bueno, avui hem tocat aquest tema concret, però jo he vist que hi ha moltes arestes del tema de l'abandó de família, que no és només el cas típic i tòpic que ens podríem arribar a pensar de mira, va marxar de casa i allí ens ha deixat... No, que hi ha molts més supòsits. Com sempre us dic, cada cas és molt particular i val la pena que consulteu a qui entén, en aquest cas els amics de Q2 Consultors, perquè li pugueu explicar el vostre cas i us diguin, doncs mira, això s'ha de fer així o això s'ha de fer d'aquesta altra manera, o anem a buscar una solució. Sempre hi ha una solució i sempre te la proposaran pel teu cas concret. Aquesta personalització, aquesta manera d'atendre, jo crec que és clau perquè la gent se senti tranquils, perquè normalment quan dius allò de ui, ho he de posar en mans d'un advocat, ho hem vist això massa a les pel·lícules, no? Vol dir que ja està tot trencat. Doncs no sempre és així. Posar-ho en mans d'un advocat és parlar amb una persona, en aquest cas amb un bufet, d'advocats que hi entenen de tot el tema de lleis, que és un món enorme, per cert, vull dir que els ciutadans en si no podem arribar a entendre la major part de coses, doncs anem a parlar amb qui hi entén. Jo et dono el telèfon, recorda, 973-28-28-18, 973-28-28-18, t'atendran de manera totalment personalitzada. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Ricard, bon dia a tothom.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors, grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc, 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
En El Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con una tarjeta regalo de hasta 75 euros al comprar un electrodoméstico eficiente.
Como la lavadora secadora Hisense de 10 kilos de capacidad y un motor inverter para una mejor eficiencia energética. Por solo 499 euros hasta el 26 de mayo.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés. En tienda, web y app.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs sap que ja anem directes cap a la una de la tarda. Avui repetim amb el Joan Bellmunt aquest dimarts. Ja saps com el Joan Bellmunt el que fem és obrir la finestra dels records. Parlem a més doncs, aquestes professions que han desaparegut ja. Que quan les anomenen tothom diem, ah sí, home, sí, però... I què feia exactament? I des de quan no els veus? Doncs van desapareixent, per desgràcia. I això és el que fem, entre altres coses, amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom. Bon dia, Ricard.
Doncs sap que obrirem aquesta finestra dels records avui també parlant d'una professió que segur que com l'anomenis a tots ens sonarà, però potser no la coneixem tan a fons com ens pensem, eh?
Sí, la gent de la nostra edat segur que la recordarà. La gent jove això ja no tindrà ni idea perquè clar, no sabia que funcionava així.
A veure.
Però personalment ho he viscut i per tant vull dir, puc parlar d'aquest tema. Avui parlarem d'un ofici, d'una... en realitat que ha desaparegut, que és el sastre.
Ah, i el sastre, veus?
El sastre.
És veritat.
Eren aquelles persones que feien els vestits, els trajes per casar-te o no casar-te, però vull dir que a quasi tots els pobles hi havia el servei de sastre. I si no era el mateix poble, doncs venien de fora, perquè jo recordo d'infant que venia el sastre d'Arbeca, venia amb el mocador de farcells i portava la roba perquè triessis. Després, quan va morir o es va jubilar, es va morir. Aquell sastre d'Arbeca venia un de Mollerussa, amb el qual hi vaig tindre molta relació, el sastre Soler de Mollerussa, i venia a Puiggròs. Vull dir, per què? Pues perquè allí no n'hi havia, però gairebé a tots els pobles, per petits que fossin, hi havia un sastre. Tot i que la gent no es feia molta roba, s'ha de dir, perquè la majoria dels casos l'economia no ho permetia. El sastre sempre tenia feina perquè la parròquia era gran i perquè venia sempre els diumenges després de missa. Era gran, sobretot si tenim en compte que a més dels petits nuclis, doncs vull dir, també hi havia alguna masia escampada. Antigament el sastre de car es tenia conduït, és a dir, se li pagava un cànon anual i a canvi ell oferia els seus serveis de sastre. Al principi de cada any el sastre passava amb el seu foquet a cobrar per les cases i cobraven espècies, blats, cigrons, pèsols, etc. És a dir, fruits del camp. I quan una casa necessitava els seus serveis, el cridava, llavors ell s'hi desplaçava i s'hi estava els dies que calia per fer la roba. Així feia vida i mitjava en algunes ocasions a la casa que si havia de fer un traje urgent o el que sigui, doncs fins que el tenia fet. Cal dir que feia pantalons, camises, jacs, vestits, xipons, sacs, etc. La roba que més usava era pisana, perquè sergia, vull dir, i treballava bé amb la pisana. Els vestits es feien de fil o de vellut, però la gent més rica se'l feia de llana. Hi havia, però, el xeviot, recordo, que era de menys qualitat, i per evitar que el client se sentís enganyat, el sastre sempre li demostrava la qualitat del producte. I com ho feia? Pues agafava un fil i l'encenia amb un llumí. Si aquest fil es feia carbot, això vol dir que era bona llana, en canvi, si es cremava, era xeviot. O sigui, que era, ja veus quins...
Bueno, no, ja, però perquè no donin gat per llebre, no?
Ah, exacte. Ah. Cal dir, Ricard, que el sastre era l'encarregat de fer els matalassos, també. O bé, simplement, d'estovar la llana i repassar les teles, perquè abans els matalassos també es picaven amb uns bastons,
sí.
cada any es repassava la llana, s'estovava. I el sastre era també el que ho feia. Cal dir que per prendre les mides als clients usava l'actual cinta mètrica, però per tallar la roba de la peça utilitzava una mesura que ara ja no s'empra, que és la cana, que era un bastó de fusta que si es, com si es tractés d'un metre, però era de 8 pams. A més d'anar per les cases, també aprofitava la missa dels diumenges per emprovar la roba, és a dir, quan la gent sortia ja anava cap a casa perquè venia el sastre. I llavors s'emprovava la roba que havia pres la mesura l'any del diumenge anterior i així fins a acabar pues, de completar el vestit, el traje o els pantalons que fossin. Així doncs, de bon matí agafava la roba, el sastre, i també algun retall de roba per vendre. L'embolicava amb un mocató de farcells, no sé si te'n recordaràs aquells mocadors de farcells quadrats, marrons...
Sí, ho he vist, eh? No tinc gaire present jo en persona, però clar, de veure-ho a la televisió o, o en algun documental, sí.
Pues agafava el mocador de farcells i anava a missa als pobles, ni d'un poble a l'altre, perquè primer quan venia al meu poble l'altre diumenge anàvem a un altre poble, etc. I així anava atendent els clients. Cal dir que sovint el sastre tenia un aprenent. L'ajudava a cobrar a canvi que li ensenyés l'ofici. I era considerat gairebé un membre més de la família, ja que pues, estaven en un contacte directe. A poc, però, aquesta figura, com les de tants altres, però la figura de sastre ha anat desapareixent, ja que el seu treball artesanal no és competitiu ni rendible econòmicament. Avui són les grans superfícies les que posen a l'aparador. Pues tots els... l'oferta que tenen, la gent entra, s'ho aprova i s'ho emporta, sense saber que darrere ja hi havia abans una feina artesanal que també ens ha desaparegut.
Clar, clar, clar. No, no, ara el tema de la roba... A més, ara, és, bueno, ara entrarem en, en un tema que potser no ens pertoca avui, bueno, segur que no, però el tema de la roba a baix preu, el problema és que no sabem ni d'on ve, ni les persones que ho fan, ni com viuen, ni com malviuen, per entendre'ns.
Sí, sí, sí.
És un problema.
Hi ha una explotació al darrere que desconeguem, perquè moltes de les realitats que ens arriben de països asiàtics o països...
Bueno, clar, està a l'altre costat del món i ja està, tu. Ja no, no ens arriba, tampoc ens preocupem, però és un problema, és una pena.
Però, bueno, pues aquest ofici, com tants altres, ens ha desaparegut i per això l'hem volgut recordar avui en aquesta finestra, en aquests records, en aquesta tertulieta que estem fent, per recordar aquests oficis, aquestes realitats que ens han desaparegut i que era una realitat humana que proliferava i que avui també aquest humanisme també ha anat desapareguent.
Clar que sí. El sastre, a més, és típica de moltes pel·lícules de certa època, per entendre'ns, el sastre és el sastre. Després, sí, també sí, suposo sí. Que també hi havia sastres de més luxe i de menys, per entendre'ns,
també, també, també. Però ara recordo, fins i tot, que n'hi havia moltes cases dels pobles, aquelles màquines de cosir, que es deien Singer, si te'n recordes.
Sí.
Aquella,
la marca,
havia,
sí, sí.
Fent amb els peus, tic-tac, tic-tac, fent amb els peus, i anar l'agulla, anar cosint, anar cosint, anar cosint. Vull dir, són realitats pues, que han anat deixant pas una realitat més impersonal i més desconeguda de cada realitat.
Oi, l'habilitat que s'havia de fer, perquè els peus havien de portar un ritme i després les mans, doncs, el que tocava.
Sí, senyor, sí, senyor.
No, sí. Se n'havia de saber, eh? Se n'havia de saber.
Encara si l'haguessis de fer servir, si no... Encara te'n regalaria una.
Jo...
La tinc per allà a casa.
No, jo, Joan, no és una cosa que ara em tregui la son, ficar-me a aprendre. Però, bueno, és una experiència, almenys saber-ho fer anar.
És una cosa que jo tinc a casa, i que igual com d'altres coses d'oficis de pagès i tal, i que m'agradaria pues, que el poble, que a Puigdor, se muntés un museu.
Clar.
I que ho guardessin tot, perquè jo ho he guardat durant anys i que ho guardessin tot. I si no, pues, què passarà? Pues, me veuré obligat a donar-ho amb algú, o vendre-ho, o malvendre-ho, o tirar-ho, i això em sap greu.
I tant que sí. I la veritat és que costa a les institucions agafar...
Compromisos.
Sí, costa molt, no ho entenc. Vull dir que al final t'ho estan donant... t'han fet la feina de guardar-ho, de donar-te o de donar-te la documentació i tot, però després a les institucions els està costant. I després, quan ho vulguem recuperar, llavors ja no en trobarem, que és l'altre problema.
És la realitat que ens fa fer.
En fi...
Sí que sí.
Joan Bellmunt. Com
estàs, Ricardo?
Escolta, que m'alegro molt d'escoltar-te, eh?
Jo també, i anar fent records, i si més no, doncs mira, ja anem arribant ja al mes de juny, com aquell que diu.
No, sí, el mes de juny és el dimarts que ve, 1 de juny, eh?
Sí, la propera connexió, per tant, ja serà al mes final.
Sí. Tornarem a obrir la finestra dels records al mes de juny, evidentment, amb el Joan Bellmunt.
Molt bé.
Joan, cuida't força, una abraçada.
Bon dia a tothom, bon record a tots. I que els nostres oïdors tinguin salut, que és el que més desitgem.
Gràcies, Joan. Directes cap a la una. Una darrera hora informativa. Ja són almenys 15 els detinguts a l'operatiu policial que s'ha fet avui dimarts entre Lleida i Balaguer per desarticular un grup dedicat al tràfic de drogues. Aquest helicòpter que escoltaves aquest matí, doncs, era part d'aquest dispositiu. 15, eh? Els detinguts en aquest operatiu. Busquem les senyals horaris. Arribem a la una, darrera hora informativa, i després la gastronomia amb el Felip Urbano, i a partir de dos quarts la nostra tertúlia dels polítics. Ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En Ceuta, la policía revisa las imágenes tras las cargas de anoche en el centro de la ciudad. En las protestas por la presencia de los dirigentes de Vox, se realizaron dos detenciones. Hoy pasan a disposición judicial y no se descartan más arrestos. Todo esto en medio del trabajo de identificación y alojamiento de los menores de edad, que superan ya los 800. Juan Baño.
Ceuta. El sonido, por favor.
Las cargas policiales con las que terminó el anunciado acto, que no fue finalmente así, de Vox, cuenta con dos detenidos por daños. Los agentes revisan las imágenes de vídeo, puede haber más arrestos, y eso sin olvidar la prioridad en este momento. Ayer eran 792, hoy se superan ya los 800 menores identificados, reseñados. El gobierno autónomo tiene a más de 1.100 ubicados en cuatro instalaciones. Siguen llegando chavales de la calle, algunos se mueven por el puerto, intentan saltar a la península o donde sea, como dice Manuel, camionero de la Asociación de Transportistas de Ceuta.
Se cuelan uno en un barco a ciega y el barco, pues lo mismo va a Algeciras que lo mismo va a Turquía. De hecho, se ha dado caso que el barco ha salido de aquí para Melilla y en Melilla le ha salido gente. Y bueno, pues fracaso total.
Hoy en Madrid, gobierno y comunidades continúan concretando el reparto de esos menores. Ceuta está absolutamente desbordada. Acumula más de 1.500 en total.
Habrá público en el partido amistoso España-Portugal. Se juega el 4 de junio en Madrid, en el Estadio Metropolitano, y sirve de preparación a los de Luis Enrique para la Eurocopa. Se va a jugar solo dos semanas después de que haya terminado la Liga, así que en la capital hayan podido entrar aficionados en los estadios. El aforo no podrá superar el 30% y se establecerán horas escalonadas de entrada al Estadio Belén Ibáñez.
La anciana tenía la...
Un máximo de 22.590 personas podrán acudir al estadio, irán con mascarilla y accederán a las gradas por franjas horarias para evitar aglomeraciones. El Estadio Metropolitano cuenta con 110 tornos y 34 puertas de acceso. Habrá itinerarios establecidos con señales para encauzar los flujos de personas en la entrada y la salida del estadio. Será obligatorio el uso de mascarilla y estará prohibido fumar y el consumo de bebidas o comida en las gradas. No es el único partido que podrá recibir afición. La Consejería de Sanidad también ha autorizado la celebración con público de varios partidos del Campeonato de España de la Copa de Su Majestad la Reina. Será en el Estadio de Butarque, en Leganés.
Esta es la última hora. Nos situamos también en Alicante. Una mujer ha sido detenida por tener a su abuela de 88 años en condiciones insalubres. José Ramón Zaragoza.
La anciana tenía la cadera rota cuando era hallada en la vivienda de la arrestada por los agentes de la policía y está ingresada en estos momentos en un centro hospitalario en situación estable y recuperándose de las lesiones sufridas debido a la falta de atención necesaria durante un largo periodo de tiempo. La detenida de 30 años ya era condenada anteriormente a más de un año de prisión por maltratar a sus dos hijos de corta edad, quienes en la actualidad permanecen tutelados por la Generalitat Valenciana. La investigación policial ha desvelado además que la octogenaria sufría de manera habitual moratones visibles. Cuando personas allegadas le preguntaban a su nieta por ellos, siempre contestaba que se había caído. Además, la arrestada se gastaba todo el dinero de su abuela a su antojo.
Barcelona trabaja en el futuro de Koeman. José Luis Corrochano.
Ya anunció Joan Laporta que esta sería la semana de las decisiones y el futuro de Ronald Koeman en el banquillo del Barcelona podría quedar resuelto en el día de hoy, Víctor Navarro.
Y el veredicto será en el Camp Nou. Fuentes del club informan que la cumbre por la continuidad de Ronald Koeman se producirá hacia la tarde-noche y en el estadio. Desde las 11 de la mañana se encuentra el presidente Joan Laporta en las oficinas del club, donde está la cadena COPE, y le acompañan el vicepresidente Rafa Juste y el director de fútbol azulgrana Mateo Alemany. El día será largo, como apuntan desde el Barça, y Koeman recibirá la respuesta de Laporta en las próximas horas.
Además, el Real Madrid ha informado esta mañana de la ampliación de contrato de Luka Modric por una temporada y Osasuna ha anunciado el fichaje del delantero del Eibar, Quique García.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis de las esperanzas y temores que ha expresado un misionero ante la nueva etapa que se abre en Afganistán con la salida de las últimas tropas de la OTAN.
Es uno de los pocos sacerdotes católicos en el país, el religioso barnabita Giuseppe Moretti, que ha mostrado su temor a que se anulen los pasos dados por la sociedad civil afgana en los últimos 20 años. La esperanza de vida de los afganos ha aumentado, ha pasado de 40 a 60 años, y el nivel de educación también ha aumentado, especialmente en la población femenina. El padre Moretti se ha referido al atentado que tuvo lugar en Kabul el pasado 8 de mayo contra un grupo de chicas que volvían a casa después de un día en la escuela. Para él, este es un mensaje muy claro sobre lo que les espera a las mujeres si los antiguos talibanes toman el poder. La esperanza del país está representada por los jóvenes y las mujeres, pero es esencial, dice, que el mundo occidental se mantenga realmente cerca de Afganistán en este momento crítico. Vamos a contar esta historia al comienzo del Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja del migdia de COPE Lleida amb 5 minuts i mig ja per sobre de la 1 de la tarda, dimarts 25 de maig, ja per sobre dels 20 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica i la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE. Parlarem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano, que per cert avui sí que no marxem massa lluny. Ja hem donat ja pràcticament la volta al món amb l'espai de gastronomia. Avui no marxarem massa lluny, eh? El que no vol dir que sigui altament interessant del que parlarem avui. I a partir de 2:15, doncs ja saps, la nostra tertúlia dels polítics. Acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però abans, marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida intervals ennuvolats al cel, tot i que amb baixa probabilitat de precipitacions. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són més baixes, amb unes màximes previstes que rondaran els 25 graus a Balaguer i a Lleida capital, els 23 a Tàrrega, els 22 a la Seu d'Urgell i els 16 a Viella. I si en referim al vent, seguirà bufant en general fluix amb predomini de la component sud. Si parlem ara de la jornada de demà dimecres, esperem de nou intervals ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna al Pirineu, on no es descarten alguns ruixats febles i dispersos a la tarda, preferentment a la Vall d'Aran. A primeres hores, esperem boires o núvols baixos matinals. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran, sobretot al Pirineu, amb unes màximes previstes de 26 graus a Balaguer i a Lleida capital, també de 26 a Tàrrega, de 25 a la Seu d'Urgell i de 21 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, la darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs hem de recordar que ahir van tenir un accident que va sumar una nova víctima mortal a la xarxa viària lleidatana. El conductor d'una furgoneta va morir ahir dilluns al migdia en un xoc frontal amb un camió a la C-12 a Corbins, concretament al quilòmetre 151, sentit Lleida. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident quan passaven 6 minuts de les dues i encara s'estan investigant les causes. La víctima mortal és Robert Riu, de 42 anys i veí de Corbins, conegut en el món de la cultura, ja que era membre de la companyia Encara Farem Salat i músic del grup Pastoret Rock. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, com a conseqüència del sinistre, el conductor del camió va resultar ferit de poca gravetat i va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 11 víctimes mortals a la xarxa viària lleidatana, que són massa, massa. També darrera hora és que almenys ja són 15 els detinguts en l'operatiu policial que s'està fent avui dimarts a Lleida i Balaguer per desarticular un grup dedicat al tràfic de drogues. L'actuació conjunta entre Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil s'ha iniciat a primera hora i s'han fet una vintena d'entrades i registres en diversos pisos de Lleida, com per exemple el carrer Bonaire, a l'Avinguda Catalunya de Lleida o al barri de Cap Pont. També hi ha hagut diverses detencions i entrades i registres a la capital de la Noguera, on, segons properes el cas, se centraria el gruix de l'activitat del grup. L'operació es troba sota secret de sumari.
COPE Lleida.
Estàs informat.
A Lleida han detingut una parella per amenaçar amb una navalla i una ampolla de vidre trencada a dos homes a qui van voler robar. I estan acusats de tres robatoris amb violència i el detingut també per trencament de condemna. I al territori, a Torres de Segre, ha inaugurat el primer punt de recàrrega públic i gratuït per a vehicles elèctrics al Baix Segre. Permet la càrrega semiràpida de dos vehicles simultàniament. Ibaldo Ferrer, del grup polític Som Poble, fins ara primer tinent alcalde de Sort, passarà a ser el nou alcalde en substitució de Raimon Monterde, que va deixar el càrrec per motius personals i professionals fa tot just dues setmanes. Per cert que, amb crònica política, els lleidatans Josep Cambray i Violant Cervera són nous consellers de la Generalitat de Catalunya. Josep Cambray dirigirà el Departament d'Educació i Violant Cervera el de Drets Socials. Pel que fa a la crònica de la pandèmia, a hores d'ara Salut ens ha comunicat 26 nous positius en les darreres 24 hores a la província de Lleida. Això ha fet que, per exemple, el risc de rebrot al Pla de Lleida, que havia baixat dels 100 punts, hagi remuntat fins als 102 i la RT està situada al 0,87. A l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 89 punts i la RT és de 0,74. I a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 113 punts i la RT de 0,91. Nosaltres farem una pausa ràpida i de seguida parlem de gastronomia amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano.
El Mallorca es equipo de primera división.
Vamos a darle la enhorabuena al míster de primera,
a Luis García, el entrenador del Mallorca. Míster, enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Subir sin jugar, sin público, fuera de la isla, pero al final el premio es el mismo.
Nos ha tocado así, pero mucha alegría. Hemos hecho una puntuación realmente increíble todo el año arriba. Y
ahora te llega una situación también complicada, que es decidir cuántos te vas a quedar para primera. O va a haber un Mallorca nuevo.
Es un equipo que lleva ya mucho tiempo jugando juntos y yo el bloque lo quiero mantener. Pero sí que es verdad que hay que reforzar el equipo. Hay que reforzarlo porque es...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Semana de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Siete días únicos con ofertones como un 80% de descuento en la segunda unidad en toda la gama de ahumados La Balinesa.
Y los puedes combinar.
En la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el 27 de mayo en tienda, web o app.
Pues ya tiene la puerta abierta. Gracias por confiar en Bertie.
Muchísimas gracias por la rapidez.
¿Y tú qué decías? ¿Para qué tener un seguro de hogar viviendo de alquiler?
En Verti te ayudamos y te lo hacemos más sencillo. Por eso ahora con nuestro seguro de hogar para inquilinos estarás cubierto ante todo desde tan solo 38 euros al año. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs aquesta sintonia que ens indica que anem a parlar de gastronomia, i això vol dir, és sinònim, des de fa més d'un any, que el que vol dir és que anem a conèixer una persona, una dona en aquest cas, vinculada al món de la gastronomia, avui vinculada al món dels vins, i que, com sempre, és un contacte del nostre sommelier, del Felip Urbano, que ja no sé si li queden massa persones per conèixer. Felip, què tal? Bon dia.
Què tal, Ricard? Com estem?
Saps aquella llei dels... Ara me la invento, perquè no recordo exactament dels 7 graus, que diu que qualsevol persona al món està connectada amb tu per 7 graus, o sigui, per 7 salts de persones. Tu deus de tenir en lloc de 7, 4 o 5 només.
Sí.
Els demés ens costa més, però tu, escolta, aviam, ja ho hem explicat moltes vegades, a les xarxes socials han ajudat molt amb aquesta època de pandèmia i també han fet, doncs, això, que a vegades sense haver-nos de desplaçar a un lloc, acabar coneixent persones afins a nosaltres, amb les nostres inquietuds, amb els nostres hobbies, amb la nostra feina o jo què sé, amb les nostres aficions. I això és el que ha passat, perquè, Felip, no em negaràs que hi ha molta gent que coneixes, que hem entrevistat, però que no us coneixeu a nivell de persona, o sigui, personalment.
Sí, sí. A lo millor, no sé, per dir alguna cosa, no? Cada mes que fem quatre, Pues al millor hi ha dos que ens coneixem per les redes socials, eh? Està clar que sempre hi ha el fil conductor, doncs, pues, se lo vi, segurament, ¿vale? però que no ens coneixem personalment.
I a la Pilar la coneixes personalment o no?
La Pilar és molt amiga meva.
Ah, o sigui que sí. Que us heu desvirtualitzat, per entendre'ns.
Sí.
Esteu desvirtualitzats. Vale.
A part que, bueno, pues, ella és una persona que estima molt la Terra, llavors tenim coses així en comú.
Home, això és fonamental.
Sempre nos diem que somos diferentes por naturaleza.
Vale. Pilar Salillas és enòloga i directora del celler La Gravera. Pilar, què tal? Bon dia.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
Muy
bien.
¿Cómo va? Ara explicaré una anècdota, perquè és que jo ja sabeu que tinc aquest problema de cares, que no recordo les cares de ningú, però jo crec que amb la Pilar ens coneixem, perquè vam coincidir amb un dinar a treball de vins de la zona de Lleida. Però, clar, farà 3 anys i jo ja tinc problemes en recordar-me la cara d'algú que he vist fa un parell de dies, doncs imagineu-vos, eh? Però jo diria que sí, Pilar, perquè parlant amb tu, veient el que m'havies explicat aquest matí i tot, jo crec que la Pilar això ja ho va explicar. Ets enòloga, Pilar, com dèiem, i directora actual del celler La Gravera, que esteu a Alfarràs, eh?
Exacto, sí. Empecé como enóloga y desde marzo del año pasado que también llevo la tarea de dirección de la bodega.
I millor o pitjor? O sigui, millor o pitjor a nivell personal, eh? Perquè, clar, o sigui, la direcció és una cosa seriosa,
eh? Sí, a ver, yo creo que siempre es mejor en el sentido de que al final le puedes dar la forma al proyecto que tú crees que es la mejor, ¿no? Y creo que en este aspecto pues hemos ganado mucho, ¿no? Al final, la misma persona que entiende las viñas y que las interpreta a través de los vinos es la persona, ¿no?, que puede decidir el tipo de marketing o la página web o a quién contrata, ¿no? Yo creo que eso siempre es positivo.
No, tu preguntava des del punt de vista de que quan ets directora, doncs et pren un temps que abans tenies per, jo què sé, per passejar-te pel celler o passejar-te per les vinyes, i ara suposo que està més compromesa, des d'aquest punt de vista t'ho preguntava.
Sí, no, desde ese punto de vista de tiempo, la verdad es que sí, estoy más ocupada, pero la parte buena de todo esto es que como el vino al final es mi trabajo, es mi vida y mi pasión, pues cuando uno trabaja de esta manera, pues tampoco el trabajo resulta tan duro.
Us dono a la web www.lagravera.com, www.lagravera.com, allí els trobareu. Uh-huh. Pilar, nascuda a Binéfar.
Exacto, el ladito de Lleida.
¿Cómo entras al mundo del vi?
Pues mira, yo estudiaba ingeniería agrícola porque tenía una clara vocación campestre, digamos, o agrícola, un poco, ¿no?, asilvestrada incluso, diría, de pequeña. Sí. Y es por eso que he decidido estudiar ingeniería agrícola, que al final estaba ligado tanto con el campo como con los animales. Y es cuando estoy en Huesca estudiando esta ingeniería agrícola cuando empiezo a hacer cursos de cata y digo, ostras, pues esto es mucho mejor que la oficina técnica que pueda hacer proyectos y cosas así. Y encima, en uno de esos cursos resulta que hacen como una especie de concurso final para ver un poco las aptitudes de cata que teníamos cada uno después de ver lo que habíamos aprendido. Y mi sorpresa es que además de gustarme, pues se me daba bien, porque gané el concurso ese.
Oye, muy bien.
Y descubrí que bueno, pues que tenía ahí un filón, que me podía ir a estudiar enología y dedicarme a algo que podía ser pues lo que me ha pasado hoy, mi pasión.
Muy bien. Veieu a vegades, com comencen les coses, eh? Vull dir que no se li pot fer... S'ha de provar tota la vida, eh? S'ha de provar i a vegades pots trobar... pots tenir sorpreses, de coses que dius, hosti, pues mira, se'm dona millor del que pensava, no? Per exemple, Pilar, a La Gravera... Bueno, a La Gravera... Com acabes a La Gravera? Com els coneixes?
A ver, la verdad es que me he movido por muchos sitios. Uh-huh. Desde que comencé, digamos, a trabajar en el mundo del vino en 2005... empecé trabajando por aquí, por ejemplo, en la zona del Valle del Cinca, luego estuve en Terra Alta, luego me moví para aquí, para Costes de Segre, pero luego volví a Penedès, luego volví para aquí, para Costes de Segre, y era cuando estaba trabajando en Raimat, ¿vale?, que estuve 10 años trabajando para el grupo Codorniu. Cuando ya llevaba allí pues esos 10 añitos trabajando, pues me replanteé un poco el tipo de trabajo que me gustaría hacer, porque yo en mi casa ya hacía tema de huerta biodinámica, me gustaba todo ese mundo muchísimo, ¿no? El llevar la ecología más allá y dar ese salto hacia la biodinámica. y hice un viaje a visitar bodegas a Georgia, ¿vale? Que allí hay una gran tradición vitivinícola, y en ese viaje descubrí personajes y digamos que me tocaron un poquito el alma esos personajes y esas historias que viví allí, y me hicieron desear ese cambio, ¿no?, hacia ese tipo de proyecto más pequeño, y mira, y justo al cabo de poco tiempo me llamaron de aquí de la bodega. Yo conocía el proyecto y de hecho me parecía un proyecto interesantísimo, y me alegró la llamada, nos conocimos y fue amor a primera vista, y dije enseguida que sí, vamos.
Porque claro, la gravera que tenía de singular.
La gravera tenía de singular varias cosas. La primera, que me llamó la atención en aquel momento, es que era la única bodega por aquí que intentaba llevar, pues eso, ¿no? El tema de la biodinámica hacia adelante, ¿no? Llevando más allá del concepto del ecológico, que es muy básico para mí, sino llevarlo más allá, buscar el intentar hacer círculos cerrados, el que al final tú utilizas en vez de químicos plantas, ¿no? Toda esa parte a mí me encantaba y me apasionaba, y era una de las cosas que me gustaban. Pero además, la gravera está situada en un entorno que es absolutamente brutal para poder producir vinos, que es el entorno de la Serra Llarga, que es una zona rica en yesos, y poder hacer vinos en terrenos como los que hay aquí, pues es una pasada, porque hace que nuestros vinos sean súper gastronómicos, tengan un carácter muy marcado, salino, y bueno, ¿no? Eso era otro aliciente fundamental. Y luego, otra de mis variedades favoritas que hay además en el mundo del vino, es la garnacha. Y esto es una bodega donde principalmente se trabaja garnacha blanca y garnacha tinta. O sea, que era como que reunía todos los...
Lo tenía todo.
Sí, y bueno, y ya la última gotita, ya que fue la de acabarme de enamorar, es cuando vine aquí a la entrevista y me llevaron a un viñedo que es del 1889. Y que tiene 24 variedades de uva coplantadas, que al final son historia de nuestra tierra. Y el poder elaborar ese viñedo, eso ya fue como decir, wow, creo que he encontrado mi trabajo.
De unido a Felip, es una historia ben maca.
Sí,
y aparte que recomano molt la visita a la gravera, perquè el paisatge que hi ha allà no és... Podríem pensar que estem en un altre lloc i no estem a Lleida. Jo crec que és una experiència molt xula, i además, pues, de la mà de la Pilar, pues, és impossible que falli.
Jo ho estic mirant ara i ho recomano, www.lagravera.com. Tenen imatges, vídeos, i et fas una mica la idea de tot plegat. Recomanar-hi, evidentment. No sé si, Pilar, no sé si ara amb la situació actual que tenim, rebeu visites o no encara?
Sí. De hecho, no hemos dejado de hacer visitas más que cuando nos lo han prohibido. Lo que sí que hemos hecho siempre es adaptarnos
a
las restricciones.
Ah, pues escolta.
Entonces, y luego lo que hemos aprovechado es cuando no podíamos tener visitas, es para trabajar todo el tema del enoturismo, para, digamos, plantar, ¿no?, esas semillas que luego florecerán ahora, que nos van a dejar hacer más cositas, y hemos preparado temas de enoturismo que antes no hacíamos.
Qué
como
bueno.
Viajes en globo con cata de vinos, BTT eléctrica con cata de vinos, actividades mensuales, bueno, cantidad de cosas súper divertidas, incluso hacer un glamping en medio de la viña con un grupo de amigos, ¿no? Cosas que pues antes no las podíamos ofrecer, y durante todo este tiempo que no nos dejaban trabajar tanto, que no podíamos, pues hemos aprovechado para hacer todo eso. Y los fines de semana estamos siempre recibiendo visitas, mayor o menor cantidad, pero la verdad es que ahora hay como un interés, yo creo, aumentado debido al tema de la pandemia por hacer actividades
al aire libre.
¿No?
Sí, y además al aire libre. Y además, claro, que millor que anar a visitar un celler i les vinyes, que justament això, vull dir, al final us passejareu a l'aire lliure. A lagravera.com suposo que ens podem posar en contacte amb vosaltres i bueno, i veure com anem d'aforament i si a lloc i quin cap de setmana ens va bé,
Exacto, tenéis allí, de hecho, el contacto de Enoturismo, que tenemos un número de teléfono al que se puede llamar, un email.
Perfecto.
Y de hecho, esta semana va a quedar colgada también la parte de Enoturismo, que la teníamos pendiente de colgar en la página web, y veréis un poco lo que son las actividades fijas, más parte de la información de las actividades mensuales que también iremos poniendo. Y lo que no esté allí lo pondremos en las redes sociales.
Perfecto.
O sea, que también os recomiendo que si tenéis Instagram y queréis ver qué vamos haciendo, pues si os apuntáis a alguna actividad, pues que nos digáis en Instagram y así tendréis toda la información.
Ara parlarem dels vins, Felip, però abans, Pilar, has fet anar diverses vegades la paraula biodinàmic.
Sí.
Què és biodinàmic?
Pues a ver, digamos que la agricultura es como...
Pels que no som tècnics,
Claro, por eso. Vamos a simplificarlo un poco, sí, porque no es algo fácil de explicar, pero digamos que en agricultura habría como tres formas de cultivar, ¿no? Cualquier tipo de planta, digamos. Una que sería la convencional, en la que hay una serie de productos químicos, ¿no?, que están admitidos, incluso los productos sistémicos, ¿no?, que son productos que van a través de la propia savia de las cepas, ¿no? En nuestro caso sería, que digamos que entran dentro del propio vegetal, ¿vale? O sea, hay una amplia gama de químicos que son permitidos. Luego, cuando saltas al tema del ecológico, todos estos sistémicos ya no los puedes utilizar, ¿vale? Pero puedes utilizar bastantes productos de contacto, digamos, ¿vale? Que se quedan en la superficie del vegetal, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso, la cepa. Y luego, por último, está el tema de biodinámico, que primero, para ser biodinámico, has de certificarte ecológico, ¿vale? O sea, no puedes hacer agricultura biodinámica certificada, que la certificación se llama Demeter, sin estar previamente certificado en ecológico, ¿vale? Y entonces, toda esta parte de productos, de contacto, se ve reducido todavía más en cantidad y se suma que además, digamos, no solo nos preocupamos de la parte visible de la planta, sino que hay una serie de trabajos y preparados que se basan en un trabajo para hacer que haya una microbiología importante en el suelo y que esa microbiología del suelo haga que de forma natural nuestras plantas sean más resistentes, ¿no? O busca el sustituir también, pues por ejemplo, como nosotros, que hacemos aplicaciones de fitoterapia para utilizarlas en lugar de los químicos. De hecho, nuestro objetivo es un día llegar a químicos cero. Nosotros prácticamente necesitamos solo algo de azufre, que lo utilizamos de mina, no azufre químico, y solo en años complicados algo de cobre, pero el resto lo hacemos todo con plantas.
Bueno, oye,
plantas
pues...
y preparados para revitalizar el suelo.
Suena muy bien, la verdad es que suena muy bien, y supongo que eso al final desemboca també amb el tipus de vins. Com els qualificaríem, Felip?
És que clar, és difícil, perquè és que són vins molt, molt personals. Home, òbviament, si parlem de monovarietal de garnatxa, que són grans garnatxeros, aquí al millor sí, no? però després tenen la col·lecció de vi més exclusiu, en el sentit per les varietats que fan, no sé, no. Com es definiria? Jo crec que seria dir tirar salillas.
Pero
directamente.
Bueno, Pilar, pero tú ya lo habías dicho al principio, ser directora justamente es fer això, al final, diu, no, que puguis portar-ho cap al teu terreny. Doncs guai, el Felip te l'ha posat directament al teu terreny.
Directamente, sí.
De totes maneres, són bons vins o no, Felip? Que ja us sé que això és molt subjectiu, però són bons vins.
Molt
bons. No, t'ho dic perquè és que a mi el Felip m'ha dit que fan molt bon producte, Pilar. Escolta, quins són les vostres... els dos, tres vins que dius aquests som nosaltres, aquests són la gravera?
Hombre, diria que hay como dos graveras en el sentido de los vinos, ¿vale? Una que vendría de la parte de las viñas más jóvenes y otra que vendría de la parte de las viñas más antiguas, ¿vale? Las jóvenes, digamos, que son las que nos ayudan a hacer vinos de paisaje que mezclan diferentes fincas o vinos de garnacha varietales de las mejores parcelas, que serían nuestros Honras y nuestros Cíclics. Pero luego está también el proyecto de los viñedos antiguos, que como te he comentado teníamos esa del 1889, pero también tenemos otra del 1935, que son viñas recuperadas de familias que vivían aquí, pues que hacían vino para casa y que al final tienen trocitos de la historia de la viticultura de Cataluña, porque al final conservan esas variedades que hoy en día están extinguidas prácticamente y que nos hablan del vino que bebían nuestros ancestros. Entonces, hay como dos personalidades distintas, ¿vale? Estos estos que serían los de las viñas jóvenes y estos que vendrían de las viñas más viejas, que serían todo lo que empieza por el nombre de la PEI y luego se habla de la parcela de la cual viene.
Ah, ¿vale? Muy bien. Estic mirant, perquè a la web lagravera.com també tenen botiga, o sigui, tu pots comprar-ho, ara si, dius, jo no trobo això. Doncs a lagravera.com hi ha la secció de botiga i allí el tens. He anat a parar al On Rabí de Pedra, Solera. I, uh-huh. i així, a bot de pronto, premiat com a millor vi dolç 2020 per la Guia de Vins de Catalunya.
Sí, 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 la verdad es que estas cosas hacen ilusión, o sea, porque al final que tengas el mejor vino de dulce de Cataluña, pues habla de todo el trabajo y el esfuerzo que hay ahí detrás, y más para hacer un vino así, que es realmente un vino con muchísima personalidad. Estamos hablando de un vino que se sobremadura en la propia cepa, se coge, digamos, en forma casi de pasa, se fermenta parcialmente y queda algo de azúcar ahí residual. Y ese vino con azúcar que queda pasa luego por un sistema de crianza que se llama dinámica, como hacen en los vinos de Jerez, en el sur, ¿vale? Para que tenga un poquito de oxidación. Y, ostras, el resultado es un vino súper equilibrado, con mucha personalidad, dulce pero salino, es digno de probar. Y de ya que estamos en un espacio gastronómico, os diría que no solo lo probéis con postre, sino que os recomendaría también que lo probéis algún día con quesos, con algún tipo de paté, que tiene opciones.
La verdad es que el nuestro sommelier, el Felip Urbano, nos tiene muy marcados con eso. Romper barreras y tópicos, que a veces es aquello. Exacto. Como el cava solo a los postres, el dulce solo con los postres, y él te dice, no, el vino solo para pescados. Pues no, también hay carnes que se llevan bien con el vino blanco, ¿no? O sea que Felip, tú vas trencant tòpics, de totes maneres, no? Ja, m'alegre que ho digui la Pilar també.
Sí, no, però amb el vi dolç de la Gravera, evidentment, el que diré, pues, hi ha gent que és prosoters, però és un vi francès, com dos o tres cops més car que el de la Gravera, i pues, a vegades no hem d'anar a picar sempre al valentisme dels soters, d'aquest tipus de vi, quan aquí tenim, a part a Lleida, per mi és un gran vi dolç.
Clar. Molt. Clar. Doncs escolteu, a lagravera.com, allà ho teniu tot. El telèfon per conèixer-los, per anar-los a visitar. Tindran tota la informació de l'enoturisme. Podeu veure els vins que tenen. Podeu veure les vinyes, les diferents vinyes que tenen. I després podeu comprar-ho. Per tant, és el punt de partida de tot, a lagravera.com. Avui hem conegut a la seva enòloga i directora del celler de la Gravera, a qui li agraeixo moltíssim que ens hagi atès i que ens hagi explicat, sobretot, aquesta singularitat d'aquest celler de la Gravera, que, per cert, a mi personalment m'encanta. Crec que és la... O sigui, no el futur, no, hauria de ser el present, realment, tot el tema de sostenibilitat, però seriosa, no només per l'etiqueta o per l'aparador, sinó que ens ho creguem i que veguem que això va bé pel planeta i que, a més, millora el producte, de vegades. Crec que ens ho hauríem de creure, això, i que això hauria de ser el present, no ja el futur. Pilar.
Totalmente de acuerdo, totalmente.
És que, clar, és que hi ha molta feina
a fer. No nos podemos conformar con hacer buen vino, sino que hay que hacerlo bien, saludable, y si podemos dejar este trocito de tierra mejor a la siguiente generación, pues, oye, muchísimo mejor.
És l'explicació perfecta, Pilar. Pilar, que ha estat un plaer conèixer-te. Enhorabona per tot plegat.
Igualmente, y a ver si nos vemos pronto. Te vienes por aquí a probar unos vinos.
Home, la veritat, Felip, és que amb la quantitat de viatges que tenim pendents, anar al Farràs a conèixer la Pilar és potser dels més propers que tenim, O sigui, aquest l'hem de fer sí o sí, aquest,
Això és un matí, ràpid.
Per això t'ho dic. Pues Pilar, aquí apuntat queda això, O sigui, ho has dit en directe, O sigui que... Ara t'agafarem,
Está hecho, vale. Está hecho.
Una abrazada, Pilar, gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Pilar, cuídate. Chao.
Doncs apa, Felip. Home, aquesta podria ser una primera sortida, després de tanta pandèmia i tanta història.
I a part que són 20 minuts,
Però m'ha agradat molt, I a més, jo coneixia de m'ho havien explicat, però no de manera genèrica, no m'ho havien explicat així com ho ha fet la Pilar avui. M'interessa molt aquest tema de... Escolta, ens aprofitem de la terra, però la deixem millor que ens l'hem trobat. O sigui, ens aprofitem de la terra. Gràcies a la terra generem un producte, però deixem la terra millor que ens l'hem trobat. Crec que és la filosofia que hauríem de fer anar per tot. Ja no només pel món de la gastronomia, per tot. O sigui que m'ha agradat moltíssim. Tinc ganes de visitar-los. Felip Urbano, sommelier... Escolta, tu sí que hi has estat.
Sí, no, sí.
O sigui, m'ho recomanes?
Sí.
Pues ja
és
està.
Una cita sempre és recomanable.
Pues ja està, a lagraveda.com, allí ens ho mirarem. Una abraçada, Felip.
Cuida't molt, que vagi bé.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de estrenar y de canjear tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tienes hasta el 26 de mayo.
Sí, sí. Aprovéchalo en tus compras de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, hogar y juguetes.
Hasta el 26 de mayo, canjea tu 21% de regalo en El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Perquè marxem ja cap a les 2 de la tarda d'aquest dimarts 25 de maig del 2021 amb aquesta operació antidroga en marxa tant a la ciutat de Lleida com a la capital de la Noguera, a Balaguer. Hores d'ara, com us deia, la darrera hora ens diu que ja tenim 15. Són els detinguts amb aquesta operació que segueix sota secret de sumari. La tertúlia dels polítics, va, que comencem. Ben acompanyats, com sempre, està amb nosaltres la Marisa Xandri del Partit Popular. Marisa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
També està amb nosaltres, per part del PSC, la Carme Valls. Carme, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
I la Maria Borrell, per part de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Bueno, de moment sembla això una tertúlia de l'oposició, eh?
Sí, això sembla. De dones,
a més, eh? I de dones. Bueno, però això ja no és novetat en aquesta tertúlia, afortunadament. I de totes maneres, de Junts per Catalunya i del Comú de Lleida han excusat la seva presència avui per motius d'agenda, amb el qual estem pendents de si es connecta l'Ignasi Amor per part d'Esquerra Republicana de Catalunya. Bueno, què tal? Com esteu? Com esteu?
Bueno, estem de setmana de ple, i les setmanes sí. De ple sempre són una mica trepidants.
Sí. Quins són els temes principals del ple d'aquesta setmana?
Doncs mira, curiosament, els temes principals del ple d'aquesta setmana són les pròpies mocions, no? Perquè el ple en si és un ple bastant buit de contingut, i diguem que jo crec que la part més important d'aquest ple són les mocions que es presenten. Nosaltres presentem una sobre la dignificació dels mercats municipals de Lleida, que amb la qual, bueno, ja fa dies que anem al darrere de què és el que passa amb els mercats i què és aquest oblit amb el qual han caigut, no? Mm-hmm. I la nostra moció va per aquí, la recuperació del mercat de Balafe i del mercat de Fleming.
Maria, no sé si vosaltres heu presentat alguna moció, doncs, també?
Doncs mira, hem estat molt prudents i aquest mes no hem presentat moció perquè, com diu la Carme, va molt, molt carregat de pràcticament tots els grups han presentat una moció i també dues entitats. La de la plataforma de Pardinyes pel tema de la residència i també de Comissions Obreres, i com que ve tan carregat potser quan arribem estarem una mica exhaustes i potser, bueno, podem plantejar, vam presentar moció el mes passat, el mes que ve la presentarem, però bueno, és una mica també, això és una decisió de grup, i ja t'he dit que aquest mes ja sabíem que hi hauria molt carregat, i bueno, és que hi ha ple de paeria divendres, també hi ha ple de Diputació dijous, que també ve força carregat, i déu-n'hi-do, aquesta setmana és rockera. Mm-hmm. Serà dura.
Marisa Xandri, per part del Partit Popular. Tens el micròfon tancat, Marisa.
Disculpeu. No, que dic que sí, que hem presentat una moció basada sobretot sobre el centre històric i, bueno, doncs, totes les mancances d'aquesta part de la ciutat. I també doncs instem sobretot doncs que es torni a posar en marxa doncs aquesta la taula d'allotjament, la taula de contractació i la taula social, doncs que bueno, que va posar, perdoneu, és que m'estan trucant per telèfon.
Ah.
Que, perdoneu.
Ah, és el que té això. Que, sí, no, és que fem anar el mòbil per tot, eh? Dic que fem anar el mòbil per tot, les videotrucades, sí, sí, com a sí, telèfon sí. també.
Aquí ho has de controlar.
Clar.
Disculpeu. Pues això, com us deia, no? que el primer punt ja no, d'aquesta emoció és això, doncs, tornar a retomar, no? A reprendre aquestes tres taules, bàsicament pel tema del, bueno, dels temporers, no? Que, bueno, que, ja, que es va dur a terme fa un any i que no se n'ha sabut res més. Però ja et dic, sobretot va centrada pel de cara al centre històric. Mm-hmm. El tema de seguretat, també...
Molt bé. Per cert, el tema de Pardinyes, lluny de tancar-se, jo crec que s'està enquistant i la veritat és que tampoc veig massa gest per part de l'Ajuntament. Parlo des de la distància tampoc, també, eh? No, la Carme, no, m'enreia perquè la Carme m'ha ensenyat al Fèlix, que també està aquí
perquè
al costat.
Perquè saludessis.
Dic, el tema aquest de Pardinyes no té pinta de que vagi a millorar, Fèlix la Rosa?
Salutacions, ha fet molt bona feina a tots.
Vinga, molt bé. Se'ns ha colat el Fèlix la Rosa avui a la tertúlia. El tema de Pardinyes no és un... de l'alberg parlo, eh? De Pardinyes no és un tema que veig que ni que les dos costats vagin acostant postures ni que ningú cedeixi. I ja vaig dir en el seu moment que en una ciutat com Lleida que una plataforma entregui més de 5.300 signatures em sembla una barbaritat, o sigui, em sembla moltíssim. O sigui, penseu que quan ja jo què sé, recull de signatures de coses molt, molt evidents a la gent ens costa de signar, doncs imagineu-vos recollir al barri de Pardinyes 5.300 signatures per dir que l'alberg no ha d'anar en aquell solar, no que no ha d'existir a la ciutat, sinó que no ha d'anar allí perquè aquell solar estava destinat a d'altres usos. El darrer episodi ja va ser la setmana passada, quan després d'una reunió a la llotja 20 persones, perquè és que al final jo he llegit el comunicat d'Esquerra a les xarxes, per exemple, i em va semblar, no sé, em va semblar un pelet allunyat de la realitat. 20 persones van bloquejar el pas del vehicle de l'alcalde de Lleida durant uns minuts, quan dic uns minuts vull dir 2-3 minuts, està gravat en vídeo, amb unes pancartes al davant, i sí que hi ha dues persones que toquen el vidre de la finestreta, ni li trenquen ni res, peguen uns cops, perquè com que tampoc va baixar el vidre ni va sortir a parlar amb la gent, no així, per exemple, doncs, Sergi Talamonte, que sí que va sortir, i van titllar allò de la gran violència. Quan recordo que tampoc Esquerra tampoc havia condemnat, em sembla, la violència de les altres manifestacions i aquestes altres històries. Bueno, en fi, tot això per dir que em sembla que no s'estan acostant les postures dels dos grups. No sé com ho veieu. O sigui, al final serà això... Escolta, això es fa i punt. Maria, sí. Bueno, Maria Borrell, que em demana la paraula i després ja vosaltres mateixes.
Bueno, tot això em sembla que aixecàvem el dit, però a veure, com bé dius, a veure, a mi el que em sobte és que aquest govern o aquest tripartit, no?, que aposten per aquesta llei de valenta, aquesta llei de participativa, en què s'ha quedat tot això? Punt primer, el fet d'enconar les postures dins dels propis veïns del barri és una cosa completament execrable. I per què dic enconar postures? Doncs perquè de participació, a lo que feia referència, aquesta llei de valenta, aquesta llei de participativa, de participació, res. La plataforma que s'ha creat a Pardinyes, que reclamen bàsicament, no?, que se col·loque, que s'hi vagi la residència, en aquest solar que es va donar per aquesta finalitat, doncs ja veiem el que ha costat i el poc que l'han atès, ja no només per part de l'alcalde, sinó també per part de les pròpies regidores de l'àrea. Llavors, o sigui, no rebre a les persones, no rebre-les per part de l'alcalde. L'alcalde pensa que és el representant de tots els veïns i quan una plataforma està demanant poder parlar amb l'alcalde perquè els doni les explicacions oportunes, doncs sempre fent-se el ronso i anar-los aplaçant. Fins i tot, no sé si recordeu que fa unes setmanes li van fer pràcticament un escratxe davant de la plaça de Paeria amb unes pancartes. Vale? Mm-hmm. Independentment de la recollida de signatures, que poden ser moltes, potser tampoc no són totes de les persones del barri, no ho sé exactament, però home, no els hi falta raó no només a la reivindicació, sinó a la falta, en aquest cas, d'escolta per part d'aquest equip de govern. No? com tu deies, que la decisió està presa, està donada i beneïda, això no ens quedi cap dubte. A totes les comissions informatives per part de la regidora Maria Massall, doncs ja se posa, o sigui, s'ha posat de manifest en aquest sentit. Per què? Perquè tenen els diners que teòricament dona la Generalitat per la construcció d'aquest alberg o aquest ECMO, no? Com és un equipament municipal de diferents usos.
Sí, ara és
usos.
Veritat, ha canviat de nom,
sí,
això ja.
Sí, ha canviat de nom. També ha canviat la quantitat de persones que pot allotjar, perquè vam començar parlant de que seria una instal·lació per 150 persones, després vam baixar a 120, ara la darrera comissió s'estava parlant sobre unes 70-90 persones, no entenem res, ¿vale? Perquè es confonen unes coses amb les altres. Se confon un equipament per donar servei assistencial a determinades persones que no tenen allotjament, sigui per motius temporals o sigui per motius ja més de llarga estància i una altra cosa més temporal. Són dos conceptes molt diferents. Però què passa? Que aquí el tema dels temporers, el tema de la residència de Pardinyes s'ha portat fatal, s'ha portat molt malament, no s'ha escoltat els veïns volen que se'ls escolti, aquesta plataforma que s'ha creat volen que se'ls escolti, i jo realment, o sigui, les pintades també que van aparèixer a Pardinyes, que estaven signades pel proper jovent d'Esquerra Republicana, d'acord? Per què no es condemnen aquestes actituds des de l'equip de govern, en aquest cas l'equip d'Esquerra, se'n van cuidar molt d'anar-les a netejar el dia següent, corre, però aquesta no és la qüestió, perquè s'està enconant els veïns, que és un barri que sempre ha estat molt tranquil, que no hi ha hagut mai conflictes entre veïns i aquest any, amb tot el tema de l'alberg, el tema de la residència, doncs s'ha generat un caldo de cultiu, si em permets dir-ho d'alguna manera, que el que ha aixecat és aquestes ampolles i en lloc de la pacificació ciutadana, que tanta falta fa en aquesta ciutat, doncs s'incrementen aquests comportaments que, jo ho dic, o sigui, són completament execrables, no es pot anar a fer cap escratxe, ni cal anar a amenaçar a ningú, ni cal aquests comportaments, però, home, lògicament la gent està molt cremada, la gent està molt enfadada, simplement perquè, per una banda, prediquen que ells són el govern de la participació, de tenir els consells de barri, d'escoltar tothom, i a l'hora de la veritat, res de res. És que ni tant que donen les explicacions que ens estan demanant. Sí, parla Carme, perdona, que no vull acaparar. Jo...
Carme, tens el micròfon tancat.
Ah, Nairi, dic, és que la Maria quan arrenca... Bueno, no, jo dic que és que jo crec que el tema de Pardinyes és un tema a estudiar perquè, a més, és curiós perquè l'alcalde de Lleida, que ha format part de la Universitat de Lleida, a més, dintre de la part de la Facultat de Comunicació, és curiós perquè jo crec que pitjor no es podia fer. Pitjor no es podia fer, perquè a la primera reunió es presenta la senyora Maria Massal, nova regidora, i el senyor Talamonte, on ja, des del principi, ell demostra que no està d'acord amb el que estan presentant i diu, en aquella reunió que se n'acaba d'enterar per la premsa d'aquesta nova construcció,
és veritat, sí,
i aquesta nova edificació que es farà a Pardinyes. Una setmana abans, el senyor Miquel Puello diu que faran a Pardinyes algo perquè com el centre històric, que com sempre han tingut totes les coses boniques, doncs a Pardinyes ja li toqui algo que no sigui tan bonic, no? Dic, clar, és que ha estat una cosa darrere de l'altra. S'ha demanat per activa i per passiva la comunicació i el fet de sentar-se amb el senyor Puello. A l'última reunió, la senyora Maria Massall diu: digueu el que digueu, això es farà, perquè ja està decidit. Clar, hem de tindre en compte que fins i tot altres ajuntaments que han fet aquest tipus d'allotjament o d'edificació, doncs no ha tingut resultat. Està clar que ara mateix l'Ajuntament acaba de ficar 100 i pico places a disposició pels temporers. Per tant, entenem que ja el tema d'allotjaments de temporers quede relegat perquè ara fiquem pisos, que era una de les coses que es proposaven, no? O sigui, la dignificació de la vivenda de la gent ve perquè estiguin als pisos i no que estiguin en un allotjament de 120 persones, de 150 o de 70. Clar, l'altre dia, quan vosaltres se recullen 5.000 i pico firmes, és el 40% dels vots que va tindre el senyor alcalde. A Pardinyes en va tindre 2.000 i pico. Per tant, es recullen el doble de les firmes dels vots que va tindre allí. Però independentment d'això, que jo crec que ja pel nombre ja mereix l'atenció, jo crec que mereix l'atenció tothom, però és que ell ha confirmat dos o tres vegades la seva assistència i finalment s'ha retractat i no hi ha anat. I ha deixat sempre a la senyora Maria Massal, que me mereix tots els respectes del món, però diguem que forma és d'una part del govern, però i la resta? I clar, i no sortir a donar la cara el dia de Pardinyes, el dia de la llotja, me sembla, perquè al final fins i tot una de les persones que està donant cops al cotxe anava amb una llista de Junts per Cat. És que clar, és que tot no,
és
això...
És bastant surrealista tot plegat, eh?
És bueno, tens raó. Ricard,
Marisa.
No, que no, precisament, no, passa per aquest ple una moció de la plataforma, de la plataforma rosa aquesta, no, que està en contra d'aquest alberg i a favor de la residència, i aquí veurem doncs realment què farà el govern.
Perdó, una puntualització, Marisa, o sigui, estan en contra de l'alberg en aquell solà, no de l'alberg. Que és que jo crec que aquesta idea s'ha fet anar erròniament. No és que estan en contra de l'alberg, no, estan en contra de que es munti l'alberg en aquell solà que estava destinat a un altre ús. Que és molt fàcil d'entendre, això,
Sí, 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 és que per això t'he dit que veurem a veure què és el que fa el govern, que, i que tampoc, bueno, és molt de fiar, no? Perquè ja ho vam veure també quan va passar la moció de les escoles bressol, que es van abstindre, i després la pujada de les taxes es va fer igualment. Vull dir que, per tant, el que pugui fer el govern durant el ple, bueno, doncs podrà ser efectiu o no, ja ho veurem, no? Com han dit les meves companyes, això ha estat un cúmul de despropòsits per part del govern. És una decisió que està presa des de fa molts dies, que s'han començat a reunir després de que tot estigués dat i beneït, i per tant no s'ha escoltat als veïns de Pardinyes. Parleu d'aquestes 5.300 signatures, em sembla una barbaritat, no? Per Lleida, que reculli totes aquestes signatures i que no se'ls escolti a totes aquestes persones. I per això nosaltres també demanem precisament aquesta taula d'allotjament, perquè és el gran problema que tenim. I jo no sé per què aquest govern es negui amb això, no? Quan fa un any sí que està disposat. I també cal remarcar doncs les diferents discrepàncies que hi ha hagut dintre del
propi govern.
Del propi govern, del tripartit, en quant a aquesta qüestió, no? Tot plegat és tot un despropòsit i no sé pas sí que ho sabem com acabarà. Acabarà com vulguin ells, que es fent l'alberg on ells volen.
Jo només una coseta. L'altre dia ens feia una comparació i deia, mira, aquest govern és com un cotxe, no?, que té tres volants, tres acceleradors, tres canvis de marxa, tres frenos, no? I cadascú, si anem tots amb el mateix cotxe, però cadascú condueix cap a un lloc diferent, no? I, per tant, el cotxe no sap cap a on anar, doncs una mica és la història aquesta d'aquest govern, no? Amb algo tan senzill com el de Pardinyes, això demostra que ni es van sentar per parlar d'aquest projecte. Un projecte al qual la Generalitat te dona 4 milions d'euros. És que no estem parlant de qualsevol cosa. 4 milions d'euros que no s'havien rebut mai, que estem parlant de que cada plaça sortirà, si són 120, 33.000 euros per plaça, imagineu. O sigui, un projecte que es podia haver repartit de dir, ostres, podem fer un centre per acollir, no sé què, i podem destinar diners a... No. De repente la Generalitat de Catalunya dona 4 milions d'euros i els dediquem a fer carros en un puesto que la gent no vol, perquè aquell lloc està destinat a una altra cosa, i per uns usos que a data d'avui estan qüestionables, perquè, però no per l'ús que se li vulgui donar, sinó per com és, com està plantejat. Nosaltres no hi creiem, en aquest model d'allotjament. No hi creiem. No hi creu ningú ja. Està obsolet aquest model d'allotjament. Està obsolet.
Maria.
Sí, no, molt breument un parell de qüestions, apuntant una mica en la línia de lo que deia ara la Carme. Tampoc és el model en el que creiem nosaltres i ho hem manifestat sempre a totes les tertúlies. I dos cosetes que han sortit, que tu ho has dit, puntualitzat molt bé, Ricard. El fet de que sembla que amb tot el que ha passat és com si es volgués criminalitzar els veïns de Pardinyes, titllant-los com si fossin racistes. I això no és cert, perquè no va per aquí la qüestió. No és que no vulguin que hi hagi un equipament per allotjar potser a possibles temporers. És que no va per aquí. El problema ha estat amb el tema de l'escolta, de que aquest govern no dona la cara ni pels veïns, d'acord? Els ha deixat completament abandonats a la ciutadania, així de clar, però és que amb tots els barris, mirem el barri que mirem, i segona qüestió, és que no donen la cara davant dels veïns, però és que tampoc donen la cara davant de les tertúlies, és que ens estem trobant, avui fixeu-vos que estem a la tertúlia, encara que s'hagin convidat i hagin excusat, però és que és així, i altres tertúlies d'altres ràdios passa absolutament el mateix. I, bueno, ja, per últim, o sigui, el fet d'enviar, com ha dit em sembla que ho ha dit la Marisa, el fet d'enviar l'alcalde a que la Maria Massa, la regidora Sall, l'Helena Ferrer i la Montse Pifarré fessin aquesta reunió amb la plataforma dels veïns i no seria ell, bueno, és que ja on els va dir això, no?, que la decisió estava presa i que, efectivament, allà es posaria el seu alberg o aquest model que tenen ells d'alberg multiusos o equipament...
Modular,
exacte, edifici, EMUC, es diu, EMUC, sí, aquesta terminologia, no, aquest EMUC. A veure, vull dir, la decisió està presa i és la falta d'escolta, insisteixo, tant omplir-nos la boca amb una Lleida participativa amb una Lleida valenta. I jo em sembla que de valenta és que no en té res perquè no donen la cara per a res. O sigui, és que si els ha preguntat pel tema del sopar, no donen la cara, escurren el bulto. Home, una mica de seriositat, que estan governant una ciutat, la segona capital de Catalunya. Uh-huh. Vale, una mica de seriositat.
Canviant de tema, perquè ens queden 6 minuts, tenim ja govern a la Generalitat de Catalunya, finalment. A les conselleries han entrat 2 lleidatans, Josep Cambray, que dirigirà el Departament d'Educació, i Violant Cervera, que estarà al de Drets Socials. Com valoreu el nou, bueno, el grup de conselleres i consellers, que per cert hi ha 8 conselleres i 6 consellers, i bueno, com valoreu la nova Generalitat de Catalunya?
Jo és que... Li donem valor pel temps que durarà o no cal? Perquè després del que passava aquest matí, no sé si vosaltres li veieu viabilitat. L'altre dia, no sé, era un programa de la tele. Ja només se miren, la cara en la que es miren els uns als altres demostra aquesta desconfiança total i absoluta. O sigui, que s'ha vist, jo crec que aquest govern s'ha fet perquè quan van començar a sortir doncs, les enquestes i dient que si es tornés a haver eleccions doncs hi hauria augment de votacions referents amb alguns partits, com podria ser el PSC, doncs ells se veuen obligats d'emergent ràpidament a fer un nou govern, no? Però un govern que tindrà la durada que tindrà. Donem-li, no sé, 1 mes, 2 mesos, 6 mesos, 1 any.
Bueno, recordem, perdó, que aquest matí hi ha hagut un desnonament a Barcelona, com molts altres, i que han ocupat la seu d'Esquerra perquè, bueno, la policia ha anat a fer la seva feina, que és per ordre judicial, a treure les persones d'una casa.
Però diputats de la CUP.
Sí, sí.
Sí, és que és que han de posar pau a dintre del govern.
Escolta,
no, jo sí que m'agradaria felicitar doncs, a la Violant Cervera, bueno, i al González Cambray, però principalment a la Violant, a qui conec personalment, i crec que pot fer una molt bona tasca en quant a la Conselleria de Drets Socials, no? A banda de que sigui lleidatana, doncs crec que és un orgull doncs, poder-la tenir al govern de la Generalitat. Ara, dit això, clar, quan sentim el nou president, el senyor Aragonès, dient que és inevitable doncs, fer l'amnistia i l'autodeterminació, ens ve a dir que tornem a estar a lo de sempre, no? Que continuarem abandonant les prioritats que tenim els catalans i les catalanes i que ens centrarem únicament en aquesta qüestió, no? Que al final doncs, bueno, ja sabem on acaba, que acabarà als tribunals, si en algun cas se salten les lleis, evidentment, i només dir que aquí a Catalunya el que cal és un govern doncs que es dediqui bàsicament a remuntar la situació econòmica que tenim, a revertir-la, a dedicar-se a la sanitat, bàsicament. Aquí s'ha d'acabar de vacunar i vacunar a tots els catalans el més aviat possible i sobretot no donar estabilitat a aquesta estabilitat institucional que ha mancat durant aquests anys, per tal de que, bueno, de que les empreses no marxin, sobretot, però que sobretot puguem atreure doncs, altres inversors aquí a Catalunya per poder fer créixer l'economia i crear llocs de treball. És que penso que aquesta hauria de ser la gran prioritat d'aquest govern i dubto que a dia d'avui doncs, aquesta ho sigui. No?
O sigui, que poseu en dubte això dels 4 anys?
I tant.
Sí, jo també.
Sí, jo també.
Te creu.
Jo, Ricard, cap confiança absoluta en aquest govern. A mi, realment, que siguin els consellers o conselleres més presència femenina, més de masculina, que hi hagi de Lleida o no de Lleida, penso que aquesta no és la qüestió, encara que ara és normal, ¿vale? Que surti lògicament, va haver ahir la presa de possessió i ara comença tot el nomenament de lo que són els consellers, però aquí realment lo que importa és que fa només una setmana, ¿vale? el propi president, ja president, va fer un discurs carregat d'odi en contra de les nostre estat democràtic i de dret i amenaçant continuar amb aquesta repetida sonada, ¿no? Del 2017, amb insults i amb más de lo mismo com el dia de la marmota, no? I també el que sobte és veure en aquest cas el ministre Iceta, que va presenciar aquest discurs i el callant completament. Jo, realment, a mi el que m'interessa no és els consellers, com se repartiran aquests 500 càrrecs també electes, 500 persones que estaran treballant amb l'equip amb tots els consellers i conselleres amb sous, molt ben pagats, com els propis sous dels consellers. però aquí el que interessa és fer uns pressupostos ja i començar a entomar temes tan importants i tan canets que necessita la societat catalana o Catalunya, com és el tema de seguretat, el tema de salut, el tema d'educació, perquè si no ens comencem a posar les piles, per això t'ho dic jo, cap confiança, serà més de lo mismo, aquesta taula de diàleg que ja veiem amb què quede i bueno, malauradament, doncs acabarà com el 2017, com ja ha dit la Marisa molt bé.
Bé, doncs això ho veurem amb el temps. Avui a la tertúlia dels polítics hem estat amb la Carme Valls, del PSC, amb la Maria Borrell, de Ciutadans, i amb la Marisa Xandri, del Partit Popular. Gràcies a les tres. Bona setmana.
Gràcies. Bona setmana. Adéu. Sí.
Setmana de ple. Bé, nosaltres ja anem directes cap a les dues, amb una darrera hora que ja avisàvem des de la setmana passada, i al final ha arribat avui dimarts, les obres de millora del ferm de l'A2 en sentit Saragossa han començat, i en concret aquestes properes dues setmanes s'actuarà entre els punts quilomètrics 460 i 475 en el tram comprès entre els enllaços de les carreteres de Balaguer i Corbins, i per tant, doncs hi ha força retencions, per tant ull al volant, si us plau, i a més si has d'anar per aquesta via, surt amb temps de sobres per després no ficar-nos nerviosos al volant. Soc el Ricard Álvarez, arribem a les dues, demà hi tornem puntuals com sempre a les 12:20. Recorda, distància, mascareta, higiene de les mans i tot ben ventilat, eh? Que acabis de passar un bon dimarts.